Catalunya Ràdio. L'informatiu del migdia.
Hola, bon dia, són les dues. ETA no ha dit el que volem sentir. Són paraules de l'endecari Juan José Barreig aquest migdia després de l'entrevista que el diari Gara publica a dos encaputxats que parlen en nom de l'organització terrorista. Fan una advertència que, venint d'on ve, sona amenaça. Si l'esquerra Abertzale no és present a les eleccions del maig, en sentirem a parlar. I Barreche, què els diu? Bilbao, Matías Salom, bon dia.
Bon dia. L'endecari manté que l'únic anunci que ETA ha de fer és que deixa la violència. Recorda que els missatges que han circulat les darreres setmanes apunten precisament a una reorganització de la banda terrorista.
Y no queremos que ETA nos diga que están reorganizando comandos. Queremos que nos diga que la violencia se ha acabado para siempre. Para siempre.
I en una línia semblant, també el govern espanyol diu a ETA que només volen sentir la renúncia a les armes. El que s'ha dit d'aquest pronunciament d'ETA a Madrid ho ha recollit Cifri Gras. Bon dia.
I dels fons de la Moncloa han assegurat que l'únic comunicat d'ETA que comentaran serà el que digui que abandonen les armes i lamenten que no doni aquest pas. I també diuen que faran complir amb tot rigor la llei de partits. I des del PP, Ángel Acebes ha demanat a Zapatero que no cedeixi aquest nou intent d'extorsió.
ETA està envalentonada i utilitza el chantaje perquè sabe que con este gobierno funciona. Como le ha funcionado en el caso de Juana Chaos, como expresamente reconoce en el comunicado.
És el desè pronunciament d'ETA, el segon des que va esclatar la bomba de Barajas el mes de desembre, que va fer dos morts, recordem-ho, però com si res no hagués passat, l'organització diu en aquesta entrevista al diari Gara que es manté ferma en l'auto al foc permanent. Estem pendents també d'un incendi a l'Hospital Can Ruti de Badalona. Els bombers ja l'han apagat, no ha estat important, però han hagut de confinar els que estaven a la planta de la maternitat. Badalona, Jordi Gonzalo, com està la situació ara mateix? Bon dia.
Bon dia, no s'ha estat molt més tranquil. Els pacients de la zona maternal de Can Rutin han estat confinats, com dèieu, dins l'hospital. Això vol dir que els pacients de les 7 plantes han estat tancats a les seves habitacions. En cap cas, però, s'ha hagut de practicar cap evacuació ni s'ha hagut de lamentar cap ferit. Fa escassos 5 minuts, els bombers han acabat les tasques de ventilació i els Mossos d'Esquadra han reobert tots els accessos a l'hospital.
I ni un, ni deu, ni cent. Els palestins han fet arribar una llista de 450 presos que volen intercanviar pel soldat israelià Gilad Shalit, segrestat a la franja de Gaza ja fa 9 mesos per activistes palestins. Jerusalem, Domènec Subirà, bon dia.
Tot apunta que aquesta seria la llista definitiva de presoners que les seccions palestines demanen que s'alliberin després de mesos de contactes més o menys oficiosos on s'especulava amb xifres de 1.000 presoners. Entre els 450 hi ha convictes per crims mortals que obligaria el govern israelià a reavaluar els seus criteris per deixar anar un pres com, per exemple, el líder del Fatah, Marwan Barghouti.
I avui, diumenge de Pasqua, l'arcabisbe de Barcelona, Lluís Martínez Sistac, ha expressat en unes declaracions a l'Espai l'entrevista a Catalunya Informació la seva preocupació per la nova religiositat, ha dit que està arribant amb la immigració.
La religiositat d'ells és una miqueta diferent, potser, que la d'aquí, que la de l'Occident Europeu, que la de casa nostra. Per tant, ens hem d'adaptar molt.
A partir de 2:45 de la tarda, la sintonia de Catalunya Ràdio, tot gira a migdia, l'actualitat esportiva. Ara avancem als continguts amb Montse Mir, bon dia.
Bon dia, l'Espanyol rep avui la Reial Societat i el Nàstic juga al camp del Depor. Al tot gira a migdia sabrem l'última hora dels dos equips catalans i també analitzarem la derrota del Barça i Saragossa, en què Frank Rijkaard va tornar a utilitzar el sistema del 3-4-3. Tampoc deixarem de banda els esports de motor. Fernando Alonso ha guanyat el Gran Premi de Malàisia de Fórmula 1 i Marc Coma s'ha adjudicat al Rally de Tunísia. Ho ampliem tot a partir de 2:45.
I a partir de les 6 de la tarda comença l'operació tornada de les vacances de Setmana Santa. Sapiguem a aquesta hora quina és la situació, carreteres i autopistes del país en connexió amb el RAC. Neus Assim, bon dia.
Hola, bon dia. Doncs de fet tenim en general força tranquil·litat, tot i això tenim alguns incidents. Hem de dir que a la 340 hi ha hagut fa una estona un accident a Tarragona i això doncs ha obligat a donar pas alternatiu i per tant ha provocat uns 2 quilòmetres aproximadament de retenció en tots dos sentits de la marxa. A banda d'això també tenim un tram de lentitud a la C14 a Organyà en sentit sud i les vies de la costa de Girona, en especial la C31 a la zona de platja d'Aruan, una mica més carregades, parlem però d'intensitat, a aquesta hora per anar cap a les platges. Situació, doncs, de moment, força còmode i tranquil·la. I això és tot des del RAC. Bon dia.
Situació tranquil·la, però penseu que en 24 hores han de tornar a l'àrea de Barcelona els més de 500.000 vehicles que van marxar-hi. Per tant, recordeu, les vies més conflictives espereu que siguin l'AP7 Sud, també l'eix del Llobregat i les vies que venen de la Costa Brava. Avui sí que fa sol a bona part del país. Quina és la previsió per les pròximes hores? Enric Agut, bon dia.
Hola, Marc, bon dia. Doncs si ara fa sol, se la dojo a gran part del territori. Comencen a créixer alguns nuvolets, però bé, només es carregaran xàfecs, ja que aquesta tarda pensem cap al Pirineu, Prepirineu, en alguna zona molt local de la Catalunya central, i potser també cap al massís dels ports de Tortosa Besai. Tot plegat amb temperatures suaus, sobretot al litoral i prelitoral, més fresquetes cap al Pla de Lleida i zones properes, on fins aquest migdia en alguns sectors hi ha hagut boira. Demà tindrem un matí amb sol, amb algunes boires, a la tarda s'escaparan alguns ruixets cap al Pirineu, Prepirineu, Catalunya central i també al tard començant a arribar noves pluges per l'extrem sud del país.
Ara són les 2:05.
L'informatiu del migdia. Edita i presenta Marc Vidal.
Resposta contundent des d'Euskadi del lehendakari Juan José Barretxe a l'entrevista aquest ha concedit al diari Gara, la seva edició d'avui diumenge, en què diu que el procés de pau no pot tirar endavant si l'esquerra abertzale no és a les pròximes eleccions el 27 de maig. Segons Ibarretxe, ETA no ha dit el que el poble basc vol sentir, que la violència s'ha acabat. En un sentit molt semblant s'ha pronunciat també el Partit Socialista d'Euskadi, mentre que pel líder de l'esquerra abertzale, Arnaldo Otegi, les paraules d'ETA d'avui són una invitació a l'acord, una gran oportunitat. Declaracions que s'han produït, per cert, dins la celebració avui de la Berriaguna, el Dia de la Pàtria Basca. Les ha recollit a Bilbao l'enviat especial de Catalunya Ràdio, Matías Salom, bon dia.
Juan José Barretxe ha recordat que el Parlament Basc va demostrar que no calen pistoles per defensar el dret a decidir del poble basc, en referència a l'Estatut aprovat a Euskadi i bloquejat a Madrid. Pel lehendakari, ETA encara no ha fet l'anunci que esperen.
Queremos que de una vez por todas nos digan que esto se ha acabado, y que se ha acabado para siempre. Y no es eso lo que desgraciadamente estamos oyendo de ETA. Lo que ETA nos dice es que la violencia puede continuar.
Pels socialistes bascos, l'entrevista a ETA només és retòrica. És el portavoz José Antonio Pastor.
Aquí el único ataque frontal y duro a Euskal Herria que existe es el que protagoniza ETA, manteniéndose viva y amenazando, sea de forma latente, sea de forma activa, a todos los ciudadanos de este país. Por lo tanto, el único elemento positivo que haría desaparecer cualquier tipo de ataque a Euskal Herria, a los vascos y al conjunto de los españoles es su desaparición. Y lo que vuelve a hacer ETA es volver a poner la responsabilidad en el tejado de quien no corresponde.
Per Arnaldo Otegi, però, el missatge d'ETA al Gara és positiu.
Es una invitación al acuerdo, una invitación al proceso, un compromiso evidente por parte de ETA con un escenario de no violencia, con un escenario en el que incluso manifiesta con claridad su predisposición a reiterar o a retirar, mejor dicho, el canal de respuesta que se guardaba en el último comunicado.
L'Esquerra Versale ha celebrat la Berriaguna amb una marxa entre Irún i Hendaya. Matías Salom, Catalunya Ràdio, Bilbao.
I el govern espanyol, que no pensa respondre als pronunciaments d'ETA, com ja és habitual, l'assegura pel que fa a l'exigència que fa ETA que Batasuna sigui a les eleccions del mes de maig, que aplicarà la llei de partits fil per randa. Des del Partit Popular, mentrestant, Ángel Acebes considera que les exigències d'ETA perquè Batasuna es pugui presentar a les eleccions són un nou xantatge a l'executiu socialista. Madrid, Xifri, gràcies, endavant.
Doncs el govern central assegura que l'únic comunicat d'ETA que escoltaran serà el que anunciïn que deixa les armes i lamenten també que no doni aquest pas. Fons de la Moncloa també han assegurat que el govern farà complir la llei de partits punt per punt i que les pròximes eleccions no es podrà presentar ningú que no compleixi amb tot rigor la legalitat. I el secretari general del Partit Popular, Ángel Acebes, considera que ha vist que el xantatge al govern funciona i per això s'atreveix a demanar que Batasuna es presenti a les eleccions i davant això ha demanat una resposta contundent de Zapatero.
Zapatero tiene que decir que no acepta más chantajes y ultimátums de los terroristas y que va a por ellos. Los españoles no quieren que Zapatero siga cediendo al chantaje de los terroristas, porque esto, este comunicado continúa siendo un gran chantaje.
Acebes també ha demanat que el govern tiri endavant de forma immediata el procés per il·legalitzar el Partit Comunista de les Terres Basques.
Doncs tot plegat, després del comunicat d'ETA que publica avui el diari Gara, un diari que és pròxim, com sabeu, a l'esquerra Abertzale, en un quadern central especial de 5 pàgines que il·lustra, a més, amb la foto de dos encaputxats al davant d'un anagrama de l'organització terrorista. La lectura del comunicat d'ETA des de Bilbao, Dani Gómez, ens va explicar.
ETA assegura que hi ha un procés en marxa, però tot seguit afegeix que aquest procés està bloquejat i en fa responsables tant el Partit Socialista com el PNB. Diu que aquestes dues formacions no actuen amb responsabilitat i que el govern espanyol, a més, ha pretès desvirtuar el procés, negant el caràcter polític del conflicte i intentant afeblir la posició de l'esquerra Abertzale. Hi ha bloqueig, afirma, perquè el PSOE i el PNB han posat obstacles per evitar un acord polític entre els partits. ETA també es refereix a la possible il·legalització del nou partit Abertzale Socialista en Batasuna i el fet que les candidatures independentistes no es puguin presentar a les eleccions del mes de maig. Si aquest escenari es produís, ETA adverteix que tindria molt en compte aquest atac, perquè, assegura, no s'imagina unes eleccions sense l'esquerra Abertzale. Serien uns comicis no democràtics, diu. I, a més, ho interpretaria com una decisió del govern espanyol contra el procés i també com un fracàs del procés mateix. En l'entrevista concedida al diari Gara també es pregunta als portaveus d'ETA sobre el concepte d'alto al foc permanent després de l'atemptat de Barajas. ETA entén que, malgrat aquest atac, no hi ha res trencat. Confirma tots els compromisos assumits amb la declaració d'alto al foc del març de l'any passat. Acusa el gabinet de Zapatero de no complir-ne els seus i es mostra oberta a desactivar l'opció de nous atemptats puntuals si desapareixen abans els atacs contra Euskal Herria. ETA reitera que la solució al conflicte passa per crear un marc democràtic en el qual el poble basc pugui decidir el seu futur.
Aquest és el segon pronunciament de l'organització terrorista des de l'atemptat de la Terminal 4 a l'aeroport de Barajas el mes de desembre i el desè des de la proclamació de l'alto al foc permanent el 22 de març, Pilamerovio.
Després de l'atemptat de Barajas, que va fer dues víctimes mortals, ETA en va assumir l'autoria en un comunicat, però alhora va assegurar que continuava vigent l'alto al foc permanent. En la resta de pronunciaments que l'organització terrorista va fer entre la declaració de l'alto al foc permanent i l'atemptat de Barajas, 8 en total, ETA va anar precisant la seva estratègia política, com ara reclamar la territorialitat o l'autodeterminació. Però no va ser fins al mes d'agost que l'organització terrorista va reconèixer que el procés de pau estava en una crisi evident i en va fer responsables tant el PSOE com el Partit Nacionalista Basc. Al novembre, ETA va advertir que si abans d'acabar-se la tardor no hi havia avenços clars en el procés, trencarien l'alto al foc. Poc després, al desembre, una furgoneta bomba va explotar a la T4 de Barajas.
I en relació amb aquest nou comunicat d'ETA, l'arcabisbe de Barcelona, Lluís Martínez Sistac, ha expressat avui a Catalunya Informació el desig que ETA deixi les armes. Ha demanat la implicació de tothom per aconseguir-ho.
El nostre desig, el desig de l'Església i de tota la societat és que això s'acabés i que ETA deixés doncs, la violència, les armes, i que llavors doncs, d'aquesta manera tindríem una convivència social que és la que tots desitgem. Em sembla que això és el que tots estem esperant i tots estem desitjant i que tots hem de treballar per aconseguir-ho.
3 minuts i un quart de 3 de la tarda.
Catalunya Ràdio. L'informatiu del migdia.
Els Mossos d'Esquadra tenen acordonats els accessos a l'Hospital Can Ruti de Badalona per culpa d'un incendi que cap al migdia s'ha declarat al soterrani d'aquestes instal·lacions. Ja està apagat, no hi ha hagut cap ferit, però la fumera fa que els bombers estiguin encara ventilant aquest centre. La planta de maternitat ha estat la més afectada. Anem en directe fins a aquest punt de Can Ruti, Badalona. Jordi González, endavant.
Hola, bon dia. Els bombers acaben de marxar a les 2 del migdia després d'haver considerat que les tasques de ventilació ja s'havien acabat. Recordem que el foc s'ha originat a 2:15 del migdia a un magatzem del sòtan de l'hospital. Només ha cremat un paler de paper i s'ha controlat en 15 minuts. Amb tot, el fum s'ha colat per les escales i ha afectat, com deia, una zona materno-infantil. Com a precaució, s'ha confinat els pacients a les seves habitacions tancant les portes. Els Mossos han acordonat tots els accessos de l'hospital, però cap a 1:15 del migdia els han tornat a reobrir. Jordi Gonzalo, Catalunya Ràdio, Badalona.
De la Crònica del Món, França comença d'aquí a menys de 12 hores la campanya per les eleccions presidencials. Tot és a punt per posar en marxa una maquinària que pot decidir el vot de molts indecisos. La primera volta electoral està prevista per d'aquí a 15 dies. París, Maria Rovira.
Poc abans de l'inici oficial de la campanya per les presidencials franceses aquest dilluns es manté un alt percentatge d'indecisos de cara a la primera volta. Segons un sondeig avui al Parisien, un 42% dels electors poden canviar de parer a l'hora d'escollir un candidat o abstenir-se, un índex especialment elevat entre els joves o les dones. La campanya oficial comença en ple cap de setmana de Pasqua. A partir d'aquesta mitjanit ja es podran enganxar els cartells electorals als panells habilitats amb 80.000 indrets, tot i que els candidats no participen en la tradicional enganxada. I demà ja es començaran a emetre els espais electorals als mitjans públics. El candidat conservador Nicolas Sarkozy continua al capdavant dels sondejos amb un gir últimament cap a la dreta en les seves propostes i una precampanya que ja fa dies que ha pujat de to. Segons una enquesta del Journal du Dimanche, Sarkozy se situa al 29,5% en intenció de vot a la primera volta. La socialista Ségolène Royal, que vol reactivar la seva campanya amb propostes com un nou contracte per joves, obtindria un 22%. I el centrista François Bayrou, convençut d'estar a la segona volta, se situa en un 19%. Tots dos baixen 3 punts. L'ultradretà xantatge a Marine Le Pen es manté en un 14% i últimament multiplica l'oposició frontal amb Sarkozy amb la visita, per exemple, a barris sensibles de la perifèria on el líder conservador encara no s'ha atrevit a anar. A la segona volta, Nicolas Sarkozy guanyaria per 54% contra un 46% de Ségolène Royal. Maria Rovira, Catalunya Ràdio, París.
Israel, que ha rebut una llista amb els noms de centenars de presoners palestins per un possible intercanvi amb el soldat israelià Gilad Shalit, capturat el juny passat per activistes palestins a la Franja de Gaza. Si bé Israel podria acceptar un intercanvi, el problema està en els noms concrets de què està disposat a alliberar. Anem fins a Jerusalem, Domènec Subirà.
Els mediadors egipcis haurien entregat una llista definitiva al govern israelià amb els noms de 450 presoners palestins, segons fonts israelianes. Les faccions palestines que mantenen captiu el soldat israelià Gilad Shalit el deixaran anar si aquests presoners són alliberats. Entre ells hi ha convictes per atacs amb víctimes mortals que el govern israelià sempre s'havia negat a alliberar. Darrerament, però, s'ha especulat amb la possibilitat de reavaluar els criteris d'alliberament d'un presoner, com demanava avui mateix el ministre d'Afers Socials, el laborista Yitzhak Herzog. Però l'altra qüestió és si l'executiu d'Ehud Olmert està disposat a alliberar líders destacats de les faccions palestines, especialment el líder del Fatah, Marwan Barghouti, que gaudeix de gran popularitat entre els palestins i que podria ser una figura clau en l'actual escena política. Se sap que Barghouti és un dels noms de la llista, tot i que no s'ha fet pública. Ara, el primer ministre israelià Ehud Olmert ha de reunir aquesta setmana el seu gabinet de seguretat per avaluar la qüestió. Actualment hi ha uns 10.000 presoners palestins entre autors d'atemptats, membres del govern de Hamas o presos que esperen judici. Domènec Subirà, Catalunya Ràdio, Jerusalem.
I al Regne Unit, els 15 mariners britànics capturats per l'Iran i alliberats aquesta setmana podran vendre la seva història als mitjans de comunicació. Així ho ha anunciat a Londres, 4 dies després de l'alliberament, el Ministeri de Defensa en acordades.
Un portaveu del Ministeri ha admès que els mitjans estan molt interessats en la compra de les històries, tot i que no han pogut confirmar si algun mitjà ja ha arribat a un acord. El Ministeri de Defensa ha recalcat que es tracta de circumstàncies excepcionals per justificar una mesura que no és habitual entre els militars. Londres opta així per mantenir l'estratègia de la guerra mediàtica contra el règim de Teheran.
I les tropes britàniques que es quedaran a l'Iraq almenys 5 anys més, així ho assegura un diari londinenc que sembla que contradiu declaracions anteriors del mateix primer ministre Tony Blair. Mentrestant, prop de Bagdad, un nou atac ha provocat avui almenys una quinzena de morts.
Segons el rotatiu Sunday Telegraph, els soldats britànics es quedaran a l'Iraq fins al 2012. El diari cita un document confidencial elaborat per responsables de defensa. Un informe que sorprèn després de les declaracions de Tony Blair, que va dir a la Cambra dels Comuns que les tropes es reduirien probablement de gairebé 2.000 efectius d'aquí a finals d'any i que es quedarien a Basora, la zona on estan desplegades, fins l'any que ve o tant de temps com siguin necessàries. Blair, però, no va parlar mai d'un termini tan llarg. Mentrestant, en un nou atac a una zona residencial de Mahmudiya, 40 quilòmetres al sud de Bagdad, han mort una quinzena de persones i 25 han quedat ferides.
A l'Iraq s'hi ha referit el papa Benet XVI en la seva benedicció Urbi et Orbi amb motiu de la Pasqua. Benet XVI ha lamentat la situació de violència que viu en moltes zones del món. El pontífex s'ha referit especialment a l'Iraq, Afganistan, Somàlia, Darfur o la República Democràtica del Congo. Ha estat a la plaça de Sant Pere de Roma durant la celebració de la Pasqua i abans de la benedicció mateixa pasqual.
Benet XVI ha fet una menció molt especial de l'Iraq. El país ha dit que és víctima de matances contínues des de fa tants mesos.
Res de positiu ens arriba des de l'Iraq. Aquest país ensangonat per contínues massacres d'on fuig la població civil.
El papa s'ha referit al terrorisme, als segrestos i al menyspreu a la vida a tants llocs del món. Respecte al conflicte de Palestina i Israel, Benet XVI ha assegurat que hi ha alguns signes esperançadors, però ha subratllat la situació catastròfica de tantes altres zones. Ha parlat de la terrible situació malauradament subestimada de Darfur i de la violència de la República Democràtica del Congo, Somàlia o Zimbàbue.
I l'arquebisbe de Barcelona, Lluís Martínez Sistà, que ha reconegut les dificultats a l'Església catalana per acollir el nombre creixent d'immigrants llatinoamericans que, teòricament, també són de confessió catòlica, Ramon Montserrat.
L'arquebisbe ha explicat a l'Espai l'entrevista de Catalunya Informació que l'esforç d'acolliment hi és, com ho demostra l'augment espectacular de menors sud-americans que fan la primera comunió, però reconeix que l'encaix amb la comunitat dels fidels autòctons no és fàcil.
La religiositat d'ells és una miqueta diferent, potser, que la d'aquí, que la de l'Occident Europeu, que la de casa nostra. Per tant, ens hem d'adaptar molt i també és veritat que doncs, hi ha sectes, etc., i grups religiosos que aprofiten aquesta situació de gent que està fora del seu país, que es troba una certa soledat per captar-los fàcilment.
Lluís Martínez Sistac, doncs, atribueix a aquesta situació una sensibilitat cristiana diferent dels immigrants.
i els fidels d'una parròquia de Florència, Itàlia, han demanat a Benet XVI la seva intervenció davant un altre cas de suposats abusos sexuals a menors i dones comesos durant una pila d'anys per un rector d'aquesta ciutat italiana. Arran d'una primera denúncia, el 2004, l'Església va optar per traslladar el rector a una altra parròquia, Teresa Figueres.
Són una vintena de feligresos pel cap baix que asseguren que han estat víctimes d'aquest rector, el de la parròquia La Reina de la Pau, als afores de Florència, segons publica avui el diari La República. Segons les víctimes, els fets van començar el 1975. Les imposicions del prior, que és com anomenaven el rector, eren les adhesions totals amb Déu, que es duien a terme a través de relacions sexuals. El càstig per qui incomplia era la privació de l'absolució i de l'Eucaristia. Segons els advocats de les víctimes, no han denunciat els fets davant la justícia perquè la majoria de delictes ja han prescrit. Sí que els van denunciar, però, el 2004, davant la Curia de Florència, que es va limitar a traslladar el sacerdot per motius de salut, van dir. Els afectats es van dirigir llavors al papa i, finalment, es va prohibir al rector de confessar, dir missa en públic i assumir càrrecs religiosos durant 5 anys. Ara demanen al pontífex que s'obri un procés penal contra l'acusat, que ja té més de 80 anys.
I avui es commemora el Dia Internacional del Poble Gitano. La comunitat que viu a Catalunya ha aprofitat l'ocasió per fer sentir en especial les seves reivindicacions contra la discriminació múltiple d'aquest víctima, la dona gitana.
Emília Claveria, vicepresidenta de la Federació d'Associacions Gitanes de Catalunya, ha explicat que a aquestes alçades la dona gitana continua estant molt més marginada que no pas l'home. I en aquest sentit, subratlla que els queda molta feina a fer. Pel que fa al Pla Integral del Poble Gitano, aprovat per la Generalitat a finals del 2005, Claveria subratlla que amb prou feines han posat en marxa, però que estan decidits a impulsar-lo fins al final.
Vamos a ver, puesto en marcha, casi no se ha puesto en marcha. Lo que ocurre es que se tendría que valorar un poquito más, pero bueno, lo vamos a coger por banda y muy bien. Plan integral es lo que necesitábamos y lo vamos a valorar, por supuesto. Lo vamos a poner en marcha, pero de verdad.
Una representació de la comunitat gitana a Catalunya ha protagonitzat avui un acte simbòlic al Besòs.
I ara fem volar el gust i la fantasia. Parlem de les mones de Pasqua. El gremi de pastissers de Barcelona considera molt arrelat el consum d'aquestes tradicionals mones, fins al punt que, per tot Catalunya, calcula que se'n vendran 650.000, més que l'any passat, concretament un 5% més que l'any passat.
Moltes d'aquestes mones ja s'han venut perquè s'adquireixen abans de marxar de vacances. Tot i això, la majoria es compren i es consumeixen avui i, sobretot, demà dilluns. Les figures de xocolata tenen també un any més el seu protagonisme centrat en el Barça i els personatges de les sèries infantils. Ho ha explicat a Catalunya Ràdio el president del Gremi de Pastissers de Barcelona, Joan Turull.
Els clàssics de sempre, sobretot Disney, ara la princesita aquesta, que ha tornat, i després el no sé si el Ronaldinho se'n pot dir un clàssic després de 3 o 4 anys que dura.
A nivell orientatiu, el gremi considera que una mona per una família pot costar entre 23 i 73 euros.
Un quart i mig de 3 de la tarda, més notícies a l'informatiu del migdia en format breu. La Generalitat desactiva el Pla Inuncat per risc d'inundacions.
La Direcció General de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvaments ha desactivat aquest matí l'alerta d'inundacions al tram final del riu Ebre davant la crescuda del riu. Finalment, els pantans de Mequinensa i Ribarroja han rebut sense problemes l'augment del cabal del riu Ebre provocat per les pluges dels últims dies. L'embassament de Flix s'ha buidat també sense problemes pels municipis de la Conca de l'Ebre i la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre ha informat que els cabals del riu s'han estabilitzat.
Arriben 57 immigrants amb Montcayuco a les Canàries.
Tots ells són homes i estan en aparent bon estat de salut. L'embarcació l'ha detectada la Guàrdia Civil en aigües pròximes al sud de l'illa de la Gran Canària i un cop interceptada els han remolcat fins a port. Ara s'asseguren els tràmits habituals de cara a una possible devolució als seus països d'origen o bé al seu acolliment en algun punt de la península.
Un vianant va morir atropellat ahir la nit a l'autopista P7 a Torredembarra.
L'accident va passar ahir cap a les 11 de la nit, quan un turisme va atropellar un vianant a l'autopista al seu pas per Torredembarra al Tarragonès. L'home, de 46 anys i veí de Sant Boi de Llobregat, va morir a conseqüència de l'accident mentre el conductor del turisme va resultar il·lès. Amb aquesta ja són 12 les víctimes mortals en accidents de trànsit aquestes vacances de Setmana Santa. L'any passat van morir 9 persones en accidents de trànsit durant totes les vacances.
Plana de Cultura, en aquest punt, a l'informatiu del migdia de Catalunya Ràdio, el periodista i escriptor Josep Pernau, que ha recollit en humor de combat acudits sorgits sota règims totalitaris. S'ha editat per La Campana en català i per Roca en castellà. Humor de combat és un retrat de la història de cada país a través dels enginyosos acudits polítics populars. Ens ho explica Natàlia Ramon. Mm-hmm.
Josep Arnau va marxar cap als anomenats països de l'est, pocs mesos després de la caiguda del mur de Berlín, per fer uns quants reportatges per al diari pel qual treballava. A Varsovia, un home li va dir: «Els dictadors, la Unió Soviètica, ens van prendre tots els drets, menys el de riure». Així va començar aquesta recopilació d'acudits polítics a l'est d'Europa, que amb els anys van ampliant-se a d'altres dictadures, a Centroamèrica, a Cuba i també a la dictadura del general Franco a Espanya. Hitler, Brezhnev, Mussolini, Fidel Castro, Franco, Pinochet... Aquests són alguns dels protagonistes d'Humor de combat, que porta per subtítol Com respirar sota les dictadures.
L'acudit polític es diu, en la teoria del Freud, que humilia el dictador i dona moral de resistència al que pateix la dictadura. La primera condició és que sigui agressiu. Llavors pot ser finament agressiu, pot ser molt cultivat, molt literari. Jo estic segur que molts d'aquests acudits, al darrere hi ha un professional de l'escriure.
L'enginy és notable en la majoria d'acudits. Alguns, assegura Pernau, són fruit d'un procés intel·lectual notable, ja que condensen el moment polític en molt poques paraules.
N'hi ha un que té 7 o 8 paraules. Aquest que van dos amics, dos teòrics amics, no són tan amics. Al carrer hi ha hagut un canvi de govern i li pregunta a l'altre: «Tu què opines del govern?» Diu: «El mateix que tu, que és detingut». Diu que el Partit Comunista Francès organitza un concurs. Primer premi, una setmana a Rússia. Segon premi, 2 setmanes a Rússia.
L'enginy no ha estat el mateix sota totes les dictadures. A Itàlia, per exemple, no en tenien especial traça i a Espanya encara menys.
Espanya no en tinc res. Espanya fa xistes de sogres i de catalans i de gallecs i d'asturians, però no gaire de polítics. O sigui, jo crec que és un humor molt barat, l'humor espanyol. És un humor de bar.
L'humor que es recull en aquest llibre de Josep Pernau és d'autor anònim i, per tant, sense drets d'autor. Pernau assegura els drets d'autor dels acudits sota les dictadures anaven de 3 anys de presó a cadena perpètua.
I parlem ara de l'actor i director Woody Allen, que ha ofert a l'actor català Joan Pera sortir a la pel·lícula que rodarà a Barcelona aquest estiu. L'actor català ha fet aquest dimecres una prova per la comèdia que protagonitzaran Penélope Cruz, Javier Bardem i Scarlett Johansson, Carola López.
El director novaiorquès vol agrair així l'eficaç entonació i cadència de Joan Pera a l'hora de doblar en castellà i català les seves neures. Segons ha explicat el mateix actor al diari El Periódico, la seva participació en el film seria només un gest per al públic del nostre país i una deferència cap a ell com a doblador. De fet, es veu que el mateix Allen ha agraït en més d'una ocasió la feina de Joan Pera, ja que part del seu èxit l'ha tingut gràcies a ell. Pera fa 20 anys que dobla Woody Allen i l'ha interpretat en totes les versions en català.
I el gegant Disney, que permetrà que els homosexuals es casin als seus parcs d'atraccions.
Aquesta inesperada iniciativa s'interpreta com una operació financera per capturar els milions de dòlars d'uns clients fins ara exclosos, però amb un potencial econòmic gens menyspreable.
I el cinquè turista de l'espai ja dona voltes al voltant de la Terra.
La nau on viatjaven ell i dos astronautes russos es va enlairar ahir de la base de Baikonur, a l'Àsia Central. Es tracta del milionari nord-americà d'origen hongarès Charles Simonyi, un informàtic de 58 anys que va crear el Wall i l'Excel. Simonyi ha pagat uns 25 milions de dòlars per poder volar amb la càpsula russa. La nau es dirigeix a l'Estació Espacial Internacional i tornarà a la Terra el 20 d'abril.
Som a l'últim minut de l'informatiu del migdia de Catalunya Ràdio, l'últim minut que ens ocupa, com és habitual, la previsió del temps amb l'Enric Agut. Endavant, bon dia.
Hola, Marc. Al llarg d'aquesta tarda esperem un temps tranquil a gran part del país, amb sol, amb 4 núvols, però cap al Pirineu, Prepirineu, nord de la Catalunya Central i potser al massís dels ports de Tortosa-Beseit poden arribar a caure alguns ruixadets. Les temperatures d'avui són més altes que les d'ahir en conjunt, ambient suau, amb més fresqueta cap a Pla Lleida, comarques veïnes, perquè fins al migdia en alguns sectors hi ha hagut boira. Per demà, matí, amb sol, algunes boires boires, a la tarda de nou alguns ruixadets cap al Pirineu, Prepirineu, zones de la Catalunya central, i també cap a la tarda arribaran alguns plogims a les Terres de l'Ebre que durant la nit podrien arribar a la resta de les comarques de Tarragona i alhora reforçar-se.
Fins aquí l'informatiu del migdia de Catalunya Ràdio. Recordeu, aquesta tarda a partir de les 6, operació tornada de trànsit amb el Servei Català de Trànsit, que espera que les carreteres més conflictives siguin les de l'AP7, les que venen de la Costa Brava, també els eixos del Pirineu, bàsicament des del Llobregat. Podreu seguir les incidències viàries, com és habitual, avui i demà, en el seguiment especial que fa de l'operació tornada a Catalunya Ràdio i les seves emissores.